Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La primera ministra britànica, Theresa May, ha avisat avui a Espanya que el seu govern protegirà la sobirania britànica de Gibraltar durant les negociacions sobre la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit. May, que va parlar ahir, segons s'acaba de saber, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit davant del Parlament britànic que va ser absolutament clara amb el cap de l'executiu espanyol, el qual va traslladar que la sobirania britànica es protegirà i que la futura relació ha de funcionar per a tota la família, va dir, del Regne Unit. Espanya, per la seva banda, ha demanat garanties que mantindrà l'última paraula en qualsevol negociació futura al voltant del Brexit en la qual hi hagi Gibraltar involucrat. Recordem que els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen diumenge per ratificar o no el principi d'acord entre Londres i Brussel·les sobre la sortida del Regne Unit del Club Comunitari el proper 29 de març. D'altra banda, el president de la Generalitat ha nomenat Alfred Bosch nou conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, en substitució d'Ernest Maragall, que aspirarà a l'alcaldia de Barcelona. En presència de Quim Torra, la presa de possessió serà demà a les 9 del matí al Saló Sant Jordi. I Amnistia Internacional ha fet pública avui una investigació que denuncia la manca de polítiques públiques i el recorregut ple d'obstacles i prejudicis al qual s'enfronten les dones víctimes de la violència sexual. En el cas d'Espanya, alerta de l'atenció desigual segons la comunitat autònoma. I un altre informe que es presenta aquesta tarda a Madrid i demà a Barcelona és el de la llibertat religiosa al món, segons el qual un 61% de la població mundial viu en uns 38 països on no es respecta la llibertat religiosa. I avui Paco Arango rebrà a Barcelona el primer premi de cinema espiritual. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Càritas, no ens conformem. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Setmana rere setmana compartint amb vosaltres, aprenent i desaprenent, perquè sempre tenim coses a explicar-vos i ens encanta veure com connecteu amb el vostre poder personal. Si us sembla, doncs, obrim micròfons. Avui a la secció de Bioneuroemoció, una manera de viure amb Enric Corbera, parlarem de la importància de l'inconscient. El que veiem és un reflexe de la informació que tenim dins nostre. Marc Ferrer, experta en ordenteràpia, ens parla setmana rere setmana de la importància de l'ordre. Avui ens donarà la seva visió de com gestionar el desprendre'ns d'objectes que fa anys que tenim i que no sabem què fer-ne d'ells, però que ens hi uneix un vincle emocional. El mòbil s'ha convertit en l'eina més poderosa de comunicació, recreació, investigació i relació amb els nostres fills. A la secció d'educació amb el coach Advan Life, Joan Carles Folià, conversarem sobre els adolescents i la seva relació amb el mòbil. A l'arribada dels mesos de fred, tardor i hivern, la grip afecta a milers de persones. Avui, al Viure des de l'Essència, ens formulem les següents preguntes. Ens estressem més del compte davant la grip? A quines mesures preventives hauríem de prendre? En parlarem amb la doctora Juliana Martínez en el Consell de Salut de la setmana. I quina recepta de cuina prepararem avui al programa? Doncs batut de fruites amb civada i chia, amb el cuiner terapèutic Alf Mota. La vida és constant aprenentatge. Existeix la parella perfecta? En parlarem amb la psicòloga i experta en relacions de parella, Sílvia Congost. I a la secció de psiconeuroimmunologia amb l'investigador científic Xevi Verdaguer ens formularem la següent pregunta. Com saber si tenim paràsits? Com solucionar-ho? I per finalitzar el programa d'avui, el geobiòleg i arquitecte Pere León ens explicarà de com, en un món tan interconnectat, podem fugir de les radiacions. Si us sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Enric Corbera, molt bones.
Hola.
Què tal, com anem?
Pues molt bé, Glòria.
Sí, amb el llibre Emociones per la vida, camí cap al benestar, aquesta necessitat de cuidar-nos, d'alliberar-nos de creences que ens obstaculitzen i que moltes vegades no en som conscients.
Exacte.
Avui parlem de la importància de l'inconscient.
Exacte.
Què ens pots dir al respecte, Enric?
Bueno, la psique, com deia Carl Gustav Jung, es divideix en dues parts, el conscient i l'inconscient, no? I dintre de l'inconscient podíem marcar-ne dues, això sempre va de diferents autors, no? Un seria l'inconscient col·lectiu, i altre seria l'inconscient familiar. Nosaltres ens estudiem molt l'inconscient familiar, sobretot pel pes que ens té a veure amb les persones que es venen a consultar o les persones que realment venen volen trobar, sàpiga per què estan refent, els hi passen certes coses i per què repeteixen experiències i com et diuen moltes vegades, que jo no sé què passa, sempre em trobo els mateixos homes o les mateixes dones o repeteixo les mateixes històries. Dic, bueno, estàs repetint històries perquè el teu inconscient les té ben guardadetes i les està expressant al teu conscient perquè tu estiguis donant una solució que els altres no van ser pigats a donar aquesta solució.
I com que tu no la dones, se torna a presentar.
No? És com que, i a més és curiós com se't repeteixen, perquè això és molt bon dit tanta i tanta gent, no? Bé, el que hem de tindre clar que l'inconscient té unes característiques que fa que es manifesti la següent forma. Ell és totalment innocent. O sigui, no té cap capacitat de judici. O sigui, que tu t'entenguis, per exemple, amb tres homes o amb tres dones, amb ell ni fu ni fa. No existeix el que tu no pots entendre't amb tres dones o amb tres homes, o ser homosexual o no ser homosexual. Això és, ell tant li fa. Ell només entén d'emocions, de sentiments i de rols. Tu pots ser una dona i fer un rol d'home. Pots ser un home i fer un rol de dona. I, a més, pots anar canviant i tal, igual. El problema, això és totalment innocent. El problema està quan jo realment amb les meves creences, doncs faig judicis amb el que estic fent, o visc que això no està ben vist, que això està malament, que etcètera, etcètera, etcètera. Després això és quan s'ha el problema.
Que és el conscient.
No? Que és el conscient. Que és el que jutja i és el que se sent separat i és el que pensa que hi ha una forma de viure bona i una forma de viure dolenta i que les coses tenen que fer d'una forma i que les tenen que fer de l'altra.
Aquest judici que ens
constant.
Fa anar...
Exacte. Que també té a veure amb la informació que hi ha a l'inconscient. Però d'entrada l'inconscient no es jutja. És totalment innocent. És no dual. Per tant, com que és no dual, si tu empatitzes amb una persona que pateixes, per l'inconscient que està patint ets tu. Mm. No la persona. Ok? O sigui, tu comences a patir per algú que resulta que ell no pateix. Però tu pateixes, tu tens el problema i se t'acaba manifestant el símptoma a tu.
I t'agreugen a tu.
A tu. No existeix. Per l'inconscient, a l'altre no existeix. No existeix. L'inconscient el que fa és projectar-se en l'altre. Que ja en parlarem, d'això. Em projecta en l'altre, però em projecta... I, primer, perquè em penso que la causa està fora. Nosaltres prenem consciència de que la causa no està fora. Aleshores, ell, tot ets tu.
L'inconscient ho viu tot en primera persona.
En primera persona. O sigui,
això anem amb compte amb el que, sentim
clar,
i amb el que vivim.
Per això, saber utilitzar l'empatia és una cosa molt important. No? Per exemple, ens ho ensenya un curs de miracles que diu l'empatia de l'Esperit Sant t'ensenyarà a que no tens que unir-te al patiment del teu germà, sinó tens que unir-te al teu germà, no al seu patiment, perquè si no el patiment el faràs. O faràs tu, no?
Important tenir-ho en compte.
Bueno, això és molt important tindre en compte. O sigui, això és molt important, no? També és molt important una altra propietat, que és que ell no pot diferenciar entre una cosa que passa i una cosa que creus que passa. O sigui, real és igual a imaginari. O sigui, si tu penses que el teu marit t'enganya, encara que no t'enganyi, t'enganya. I tu ho viuràs d'aquesta manera, no? Aleshores, clar, quan tu comences a donar-te en compte i a prendre consciència d'això, atenció. Aleshores, tota aquesta informació que et guarda el teu inconscient, que te la guarda tota, repeteixo, guarda de l'inconscient col·lectiu, de l'inconscient familiar, i després està a l'inconscient individual. O sigui, ja saps tu que això es va anar evolucionant. Primer va ser Jung, Freud, s'ho van anar fent tot, però aquí va ser la gran aportació d'aquests dos grans psicoanalistes, però que ningú va dir els altres que van profunditzar molt més, no? Potser el gran indagador va ser Carl Gustav Jung, al final, no? Amb el seu famós llibre, el llibre vermell, no? Que és un llibre que...
Molt interessant.
Va estar 16 anys per escriure'l i... Al final no es volia publicar, perquè la família no volia publicar per la importància que tot el que explica i el que hi ha, la informació que hi ha, i com realment l'inconscient, una característica, és molt simbòlic. És molt simbòlic. Però, per tant, el que realment marca que tu com visquis un problema, de la manera que la visquis, i si s'arriba a somatitzar amb el teu cos, no té que veure directament, no és una cosa directa, sinó és una cosa de la simbologia de com el teu inconscient ho processa. Per això és un mateix input emocional, un mateix estrès emocional. No tothom ho viu de la mateixa manera, ni ho somatitza de la mateixa manera, ni de la mateixa intensitat. De vegades les persones que els dius, home, no t'ho agafis tan així, no?
No t'ho agafis tan a pit.
Tan a pit, no? O tal. I hi ha persones que s'ho agafen perquè realment porten una informació.
Literal,
porten una informació. Aquí comencem a donar. I després comencem el que és... A on indaguem? Pues amb la projecció, que és la gran sort. L'inconscient sempre s'està projectant. Per què? Perquè el que busca és que et facis conscient.
Aleshores, quina eina podríem donar als oients?
Doncs el que hem estat explicant fins ara, perquè repeteixo les històries, l'ambient emocional, tal i qual, al final tot això s'acabarà projectant.
Però en el fet que aquesta empatia, saber-la gestionar, sobretot, no ens posem en el dolor de l'altre...
Hi ha persones que necessiten, que porten una necessitat d'ajudar la gent.
I de seguida es fiquen en l'altre.
I acaben amb una polaritat. S'obliden d'elles mateixes i viuen la vida dels altres. Això és una polaritat. Okay? Una dona em deia, el meu marit, dic, quin és el que menys t'agrada del teu marit? Diu, el meu marit és molt egoista. Diu, home, dic, això és un judici d'entrada, eh? Diu, però... I em salten, diu, no em diguis que jo sóc també molt egoista. Dic, sí. Bé, ja t'esperava que em diguis que sóc molt egoista. Jo sóc molt generosa. Dic, l'altra polaritat? Dic, la polaritat del ser molt egoista, que es pot traduir en una persona que només pensa en ell mateix, que això és ja la paraula egoista, ja deixo la cosa molt més concreta, tu deus ser una persona que només fas que pensar en els altres. Diu, sí, exacte, per això esteu junts. Tu tens que aprendre més estar amb tu i ell té que aprendre més estar amb els altres. Per això esteu junts. Això és el que en parlàvem sempre.
El que parlàvem.
Clar, la persona s'ho va mirar i va dir, ostres, no m'ho havia mirat d'aquesta manera. Dic, és que aquesta és la meva feina. Però fixa't que jo no t'he dit ni egoista com un dolent, ni generosa com bo. Aquest és el problema, Glòria. Això és el que vull que entenguin els nostres oients. O sigui, ser generós no és bo ni dolent. Ser egoista no és bo ni dolent. Això són judicis. Aleshores, que jo sigui extremadament generós és una expressió del meu inconscient de què estic buscant jo amb aquest excés de, de generositat. Estic buscant probablement reconeixement. Que jo estigui només pensant en mi... exacte, només pensant en mi, puc viure, puc portar una experiència als meus pares d'engany, de desconfiança amb els altres, perquè de traïció tal i qual, i no confiar en els altres. O sigui que les històries sempre es tenen que buscar.
I agafant perspectiva.
Exacte.
Enric Corbera, moltíssimes gràcies.
A tu, Glòria.
No jutgem, fora judici, el que sigui, hem de mirar és d'anar aprenent cada dia una miqueta més.
I la transcendència de les coses.
Fins la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Posem-hi ordre, amb Marc Ferrer.
Estem endreçant la casa, estem posant ordre. La darrera setmana parlàvem de la cuina, dels productes, de la quantitat de productes que tenim que ni utilitzem i no sabem què fem ells, que només ens fan nos a l'armari i ens fan que la butxaca se'n ressenteixi. Avui parlarem amb la nostra col·laboradora, Marc Ferrer, què tal?
Hola, molt bé, aquí a punt.
Aquí a punt, preparada per parlar dels records, no? Aquests objectes sentimentals que realment tenim a casa de l'àvia, de la parella, dels amics o nostres propis i que no sabem com gestionar-ho, no?
Aquesta és la part més difícil de desprendre'ns, no? I de trobar què és el que ens volem quedar i què és el que no, no? Exacte. Aquesta és l'última categoria de les que hem anat parlant, no? Del mètode de Marie Kondo, no? D'endreçar per categories perquè en prenem consciència de realment el volum de coses, perquè és un dels punts primordials que no som conscients de la quantitat de coses que tenim a casa. Llavors, un cop ja hem entrenat aquest múscul de la presa de decisions i del saber internament què és el que vull, no? Enfrontant-nos a l'última categoria, que és la més dificultosa, però ja venim amb un bagatge, amb un camí ja fet.
Amb una experiència,
no?
Viscuda.
No? Llavors, realment, en aquesta categoria inclouríem cartes, no? Fotografies, que és la més complicada, tot allò que peces de roba, el vestit de núvia, no? La robeta de naixement dels nostres fills, o la nostra pròpia, no? Que ens ha guardat la
clar,
nostra mare.
Clar, perquè que tots aquests objectes ens fan fora de casa.
És que, clar, un dels problemes que la gent em planteja sempre és que no tinc prou espai. Dic, és que potser el que no necessita són tantes coses.
Però
no?
Com ho gestionem, això?
Això és complicat. És complicat i s'ha d'estar molt serè. No pots fer una sessió per organitzar els objectes sentimentals d'una tacada, perquè remou moltíssim, amb l'oli de la banda al costat, com dèiem la setmana passada, i a mica en mica. I aquesta categoria que és tan gran, el mateix, quan ens trobem amb algo que tenim una quantitat important, dividim-la en subcategories, no? Pues a lo millor guardem moltes cartes de l'adolescència, o les agendes escolars, o aquesta mena de coses, no? Llavors, és important sentir realment si allò ho volem continuar tenint en la nostra vida, si volem que ens acompanyi, perquè una de les pors més fortes és la por a oblidar el passat. I el passat ja l'has experimentat, ja està dins teu.
I ha passat, com diu la paraula, no?
Ja ha passat, no? Llavors no necessitem realment tenir allò que ens ho recordi.
Perquè ja està inert en nosaltres.
Ho tenim dins, no? A vegades no recordes exactament l'època escolar, però tu tens aquella sensació d'aquella època que bé que tu havies passat, o que malament m'ho vaig passar. Ja està, però no necessitem guardar per guardar, no? I una cosa molt important és que moltes vegades estem guardant coses que ens fan mal, que ens estan recordant que, pues, que ens hem separat i estem guardant la correspondència que manteníem amb aquella persona o objectes que ens va regalar i, bueno, pues que ens recorda, no? Jo són, aquí hi ha molt un tema que es diu contractes emocionals, no? És a dir, tu m'has regalat allò, allò em recorda a tu i si jo em desprenc d'allò és com si t'estigués fent un lleig a tu, no? I tu has d'entendre que en aquesta persona l'estimaràs igual tinguis aquell objecte o no. Perquè és que al final, si allò ho perds, què passa? Que perdràs el record que tens d'aquella persona? Que perdràs l'estima que senties per ella o que sents actualment per ella? No. O sigui, has d'arribar a pensar realment que el que tens, ho tens a dins. No? Hi ha un proverbi sufí que diu, com era allò de... No pots perdre... Només posseixes allò que no perdries mai en un naufragi.
No, està llavors, dins teu.
Clar, perquè està tot dins teu, les experiències estan dins teves. I està bé que guardem alguna cosa simbòlica, perquè ho necessitem, perquè ens agrada mirar-ho, però que ens faci recordar aquella època, però que ens agrada mirar-ho. No ho tinguem a l'altell guardat en una caixa. Perquè ho volem guardat en una caixa? Si jo realment aquella fotografia m'aporta tant, si a mi aquella agenda escolar m'encanta, me la poso a la meva llibreria i que jo la vegi cada dia. O a dins del meu armari, a la porta, aquelles coses que més... Perquè jo cada dia obro l'armari, jo vull veure allò i vull reviure, però perquè és una cosa que realment m'inspira felicitat, potencia allò que jo tinc dins.
La importància de que som vibració, de que bueno, l'energia que ens envolta, com afecta al nostre estat emocional, no?
Moltíssim, perquè quan actuem des de la por, estem actuant amb un sentiment de carència i estem amb una vibració molt baixa.
I això és el que traiem.
I això és el que treus, no? Llavors, quan tu ets capaç de desprendre't, d'alliberar-te d'aquestes coses que et deixen anar al passat i que no et permeten viure el moment present, quan t'alliberes, eleves també la teva vibració i, evidentment, energèticament atreus...
Clar, el
programa, allò amb el que vibres.
Exacte, el programa parlem molt des del tema emocional, sí. No? Com deixar anar aquestes creences, però aquí ho estem parlant amb tu, amb Marc Ferrer, d'una manera física, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Material. Anem a lo material. Què hi ha al darrere de lo material que obstaculitza la nostra vida i que no ens deixa avançar?
És que per mi el tema de l'organització, amb una cosa tan pràctica, pot ser l'inici per fer un canvi interior. Jo no dic que només fent aquest treball ja facis aquest canvi i ja sigui fantàstic, no? Perquè a més amb el tema de creixement personal no acabes mai, no? Sempre... No,
s'ha de mirar sempre des d'una forma holística,
exacte,
no?
Petits apunts. Però és un camí per poder entrar en altres coses i donar-te en compte de que dins teu està tot, no necessites res.
Dins teu està tot, dins nostre som el nostre gran amic o amiga. Estem nodrits amb tots els ingredients que necessitem per sobreviure aquí. Alliberem-nos, sí, Marc Ferrer?
Sí.
La propera
exacte.
Setmana més?
Molt més.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria.
Viure des de l'essència. Educant ment, amb Joan Carles Fulià.
Joan Carles Fulià, benvingut al Viure des de l'essència a casa teva. Com estàs?
Molt bé.
Cal educar els nostres fills d'una manera molt adient, perquè quan tenen un mòbil davant seu, és una finestra, deies, la darrera setmana oberta al món. I com que és un tema que dona per molt, perquè també comentàvem que és com un membre més a la família, el mòbil, hem de mirar què fem, com podríem, ho gestionem.
Podríem fer 150 píndoles de mòbil, eh?
Sí.
Sí, a dia d'avui és el tema estrella.
Intentarem comprimir-ho, sí. Donarem eines per als nostres oients, perquè realment hi ha pares que estan desesperats.
Val. Doncs deixa'm dir algunes coses que hem de tenir clares, allò en plan flash molt... Quan un nen és petit i té el seu primer mòbil, no cal que sigui un iPhone. I perdona per dir una marca, no? Però és que els nens ja no volen un mòbil, eh? Volen un iPhone. Llavors, el que no pot ser és que el pare vagi amb una altra marca de menys nivell i de menys preu.
Perquè el fill pugui tenir...
Perquè el fill pugui tenir un iPhone, perquè, clar, molts amics de la classe porten un iPhone 8, 9, 10, 15, no sé què, ja per quin iPhone anem, però no, escolta, tots hem tingut carnet de conduir, i hi ha molt poquets nens que quan tenen el carnet de conduir, el primer cotxe que tenen és el més alt de la gamma, amb més potència i tal. Tots hem passat per un cotxe de segona mà, que ens va deixar el pare... o ens vam comprar un cotxe, saps? Doncs amb el mòbil passa exactament el mateix. Això és un procés. I el nen ha de tenir un mòbil bàsic, un mòbil, ja no diré només per trucar, no? Però un mòbil on tingui algunes aplicacions, on tingui el WhatsApp, no? Bàsic, no? I a partir d'aquí, amb el seu esforç, la seva maduresa i tal, ja anirem progressant.
Ja se l'anirà guanyant, no?
Exactament. Sigui d'una manera estrictament material, perquè fa de monitor, perquè no sé què, pot guanyar uns dinerets, o des d'un punt de vista de comportament, no? De demostrar a la família que ell ja està en aquell punt de maduresa per tenir una eina més potent.
Aquest seria el primer punt, que els nens han de començar amb un telèfon bàsic.
Sí, sí, aquest seria el bàsic. Un altre punt també molt important és en quin moment el mòbil forma part de la família que deies tu. Sí. Val? El que està clar és que el nen quan entra a casa, a les 7 de la tarda, 8 de la tarda, que ve de les activitats extraescolars, per dir alguna cosa, el mòbil se'n va a la cuina. El mòbil no se'n va a l'habitació. I molt menys pensar que aquell mòbil a l'habitació pot estar fins a les 10, les 11 i tota la nit amb l'excusa de que fa de despertador, que és el que està passant. Uh-huh. Avui dia. No. El mòbil se'n va a la cuina, engegat o parat, és igual, carregant-se a la cuina i fins l'endemà a les 8 del matí que se'n va cap a l'institut, aquell mòbil està allà. Com ara, això sí, si aquell mòbil està allà vol dir que el mòbil del pare i de la mare també hi són. Perquè si tu li dius al teu fill, és que quan arribem aquí hem de tenir un temps per la família, per sopar, per parlar, per comunicar, per explicar-nos com ha anat el dia, i això el pare ho diu amb el mòbil a la mà, enviant whatsapps a tots els seus amics...
Important, reforcem els pares de com clar. La seva actitud és un mirall d'aprenentatge pels fills.
Clar.
Si demanem als fills que deixin el mòbil a la cuina, clar. Els mòbils dels pares han d'estar a la cuina.
Exactament. I l'altra cosa molt important, que és una mica el que vam dir també la setmana passada, és en quin moment li podem donar aquesta eina. I el moment és quan nosaltres, que som els que millor coneixem els nostres fills, pensem que estan preparats per allò que deies tu al principi de la píndola, no? El nen li estem donant una finestra oberta al món, una finestra que el pot connectar amb qualsevol part del món, amb qualsevol persona del món i en qualsevol procés del món. Per tant, quan el meu fill està la seva maduresa, li dona l'oportunitat de rebre aquesta eina. I, sobretot, que quan rebi aquesta eina, nosaltres estarem al darrere per ensenyar, per compartir amb ell què pot passar. Jo recordo quan els meus fills tenien això, 14 anys, que el primer vídeo porno, per dir alguna cosa, el vam veure plegats. I li vaig dir, això hi és. És igual, no cal posar ni límits, ni tal, ni control parental. No. Si al final ells veuran aquell vídeo allà on vulguin, perquè tenen amics, poden anar a casa de... Val? Es tracta de que li diguis, mira, això està aquí, val? I no passa res, és el món. I parlar-ne amb el teu fill, educar-lo, educar l'ús del mòbil, i dels continguts del mòbil.
El mòbil, aquesta gran eina que moltes vegades...
Sí, però ha arribat per quedar-se, eh? Pensa que hi ha feines que si no utilitzes bé el mòbil, feines, el món laboral, si no tens un bon ús del mòbil, periodisme, per exemple, que estan editant els articles de periodisme pel mòbil i l'estan enviant a la redacció pel mòbil. Per tant, no ens hem de girar en contra de l'eina, que és molt bona i està molt bé per moltes coses, hem d'educar l'ús d'aquesta eina.
Algun altre paràmetre, Joan Carles, que ens puguis dir en relació a educació per saber gestionar bé el mòbil?
N'hi ha molts. Per exemple, un que em demanen molt els pares és si han d'anar a l'escola o a l'institut, si han de portar el mòbil. Val? Jo diria que sí. És a dir, en aquesta educació, val, el nen ha d'entendre que, igual que portem el DNI, val, doncs el mòbil forma part de la nostra vida. I a més, forma una part molt activa. Val? El que passa que també li hem de fer veure al nen que hi haurà moments a l'escola, que, i això també l'escola hi té molt a dir, val, en què aquell mòbil haurà d'estar desat, haurà d'estar a la maleta i no el podrà utilitzar. Val? És a dir, el nen per ell mateix ha de veure, ha de reconèixer quins són els espais, els moments del dia en què el mòbil és... Perquè ells, pensa una cosa, els nostres fills es comuniquen, s'informen, el lleure dels nostres fills, tot ara ja ve pel mòbil. Per tant, ell, amb aquest quadre de comunicació, educació, continguts, lleure, comunicació amb els seus amics, haurà de discernir què fa en cada moment, val? I per això et dic que és molt important que l'eduquem. És a dir, ell no pot estar a la classe de matemàtiques a l'institut parlant amb un company de l'altra aula i enviant-se whatsapps pel mòbil. I ell ho ha d'aprendre, però no per imposició, ho ha d'aprendre per reflexió.
Per criteri.
Exacte, per criteri, perquè ell entén que no és el moment, val? I això és molt important, no? Si volem tenir fills, anem a dir madurs i autònoms, no?
Bé, ja em comença a agradar una miqueta més el mòbil. Ja li començo a veure
és que és bo, el mòbil.
La importància de que ben portat...
Clar.
a casa pot ser-hi, no?
Clar, clar, clar. És com la televisió també és molt bona. Jo quan la gent diu, és que la televisió és bona, però amb l'ús adequat i amb el temps adequat, és com tota la vida és un tema d'educació.
D'equilibri.
D'equilibri.
Joan Carles Folia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Seguim la propera setmana.
Ja estic desitjant que arribi aquest dia.
Passa molt ràpid el temps. Cuida't molt, gràcies.
Vinga.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Doctora Juliana Martínez, benvinguda, bienvenida.
Gràcies, gràcies.
Hoy hablaremos, avui parlem de la hipertensió arterial. Com podem prevenir la pressió arterial alta, doctora?
La mejor manera de prevenirlo es tomarse la tensión. Con una cierta frecuencia, acudir al médico. Igual que nos hacemos análisis de sangre, nos tenemos que hacer tomas de tensión arterial. Las cifras globalmente aceptadas de niveles de tensión arterial son por debajo de 140 de máxima y por debajo de 90 de mínima. Estas cifras pueden variar según la patología previa del paciente, que sea un paciente que ya tenga una enfermedad cardiovascular y le tengamos que someter a cifras un poquito más bajas, con lo cual se hace dieta o medicación según precise.
Però ho notem, quan la pressió ens puja més del compte, sí?
Cuando sube mucho, se puede tener una sensación de cefalea, de inestabilidad cefálica, un dolor de cabeza como en casco, como si tuviéramos la moto, el casco de la moto
com
puesta,
pressió.
Como una presión global.
Aleshores, a partir d'aquest moment...
Ahí ya tenemos la tensión demasiado alta.
Clar, perquè cada dia és difícil, a vegades, si no tenim l'aparatet a casa de mirar-nos.
Claro, pero tener la precaución de una vez al mes, llegamos a tiempo a controlarla.
¿Qué ens aconsella per poder tenir una pressió controlada, doctora?
Si tenemos la situación de tener una tensión ya ligeramente alta, tanto sea la máxima como la mínima, nos da lo mismo. Pasamos a control de factores de riesgo. Mirar si este paciente hace deporte, mirar si tiene una vida saludable y corregir un poquito la alimentación. La alimentación se tiene que corregir bajando los alimentos que tienen un exceso de sal. Evitar alimentos precocinados, evitar todo lo que va envasado, todo lo que va en lata, evitar café, evitar Coca-Cola, todos
excitants.
Los excitantes, exactamente. El té, hay que tener en cuenta que es un excitante.
La teína, ¿eh?
Por la teína, sí. El rooibos no.
A quien le guste... El rooibos es aconsellable.
Sí, el rooibos no tiene té.
La importància també de la sal, no? Podíem substituir la sal per altres condiments, espècies...
Cualquier sabor que te sea agradable. Limón, vinagre, hierbas aromáticas, cualquier cosa, pero que no tenga sal.
Convidem, doncs, els oients a que continuïn introduint ingredients per tenir una vida més sana, una alimentació més saludable, no tant de plats precuinats, començar a deixar de costat la sal a la nostra.
Alimentar-nos con platos cocinados en casa y dieta mediterránea.
Moltíssimes gràcies, doctora Juliana Martínez.
Gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Cuinem sanament amb Alf Mota.
Ja som a la cuina del Viure des de l'essència amb Alf Mota. Molt bones, com
Hola,
estàs?
Hola, Glòria, molt bé.
Avui prepararem un... ens prepararàs, eh?
Sí.
Un batut de fruites amb cibada i chia.
Chia, sí. No, és molt senzill.
Sí?
És, el que necessites és una cullerada supera de chia. Sabem que la chia és una llavor molt saludable i molt rica en omega 3. Mm. No? Llavors és interessant incloure-la al nostre dia a dia, a la nostra dieta, no? Habitual. També utilitzarem flocs fins de cibada, uns 25 grams, que són com unes 3 cullerades soperes, vale? Uns 200 mil·lilitres, un got de beguda vegetal, d'ametlles, o si tens una altra, utilitza l'altra, i un iogurt 50 ml, que és com mig iogurt,
sí, mig vas
de iogurt. Ho podem utilitzar un iogurt vegetal de coco, un iogurt vegetal de civada. Ara ja trobaràs al mercat molts iogurts vegetals que estan fermentats i que estan molt bons.
En els supermercats ara ja és
sí,
habitual.
Sí, en els supermercats convencionals encara no, però cada vegada més trobes, sí, inclús als grans supermercats hi ha una secció de producte
més
dietètic, ecològic i biològic. Mig plàtan madur.
Molt bé.
Se vols tot sense cim, però bueno, això, la qüestió del dolç és que cadascú, i a mi no m'agrada massa dolç, no? Un puntet dolç sí. I un mitja tassa de nabius frescos. Això ho tritures tot.
Tots aquests ingredients.
Molt important que la chia i la civada també estigui triturada, ben triturada. Si no tens una batidora molt potent, fes-lo per parts. Primera, tritures la civada i la chia fins
però
que et quedes...
Si és molt petita.
Però bueno, et quedarà com
un compulsim,
exactament, com una farina, no? Uh-huh. Com de llavors, i a partir d'aquí, doncs, hi fiques els altres ingredients i fas el batut. Si tens una batidora potent, no cal, perquè ja te triturarà tot. Ara hi ha unes batidores fantàstiques que tritura
fins a tot la
fusta, eh? Llavors, això ho bats tot molt bé i ho prens al moment. Aquest tipus de batuts és important prendre al mateix dia, al moment.
Acabat de fer,
perquè si no s'oxiden i ja no són tan bons, ja no són tan nutritius, no?
A part que tampoc hi has de dedicar tant de temps, és important, doncs, acabat de fer, sí, el batut, prendre-te'l, perquè si no perdem les propietats.
Una cosa que en 5 minuts ja tens fet, una vegada tinguis els ingredients, és ficar tota la batedora i ja està.
El batut de fruites amb civada i xials,
sí.
Mota, moltíssimes
gràcies.
La propera setmana seguim aquí a la,
sí,
cuina. Amb xivo de la recepta de la propera,
sí,
setmana?
Sí, venim-hi.
Sí? Sí, verdures, sí, al vapor amb salsa de tahín i wakame?
Sí, el wakame és una alga i la farem servir per la salsa d'aquestes verdures al vapor. És una recepta senzilla, però que crec que us agradarà molt.
Doncs som-hi. La propera setmana ens veiem aquí, a casa teva, als Verdures de
l'Essència. La setmana que ve.
Tanquem la cuina.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Des de l'Essència, amb Glòria Montasell. Relacions de parella, amb Sílvia Congost.
Sílvia Congost, molt bones, què tal?
Hola, molt bones, encantada, un cop més.
Nosaltres encantadíssims, aquí estem una altra vegada al Verdes de l'Essència amb Sílvia Congost, psicòloga, experta en dependència emocional, al món de la parella, que és realment un gran món, no?
Uh-huh.
Com existeix, a veure, existeix la parella perfecta, Sílvia? Existeix la parella perfecta, Sílvia?
Aquesta és una gran pregunta. Jo crec que existeix la parella perfecta, idònia, per cadascun. Cada persona tindrà un perfil amb qui s'hi podrà portar molt millor, podrà construir una relació molt més equilibrada, molt més sana, amb qui tindrà possibilitats d'anar fent un futur plegat.
Aleshores, la pregunta seria, com podem elegir la nostra parella?
Aquesta és la qüestió, com fer-ho. Perquè és veritat que de vegades hi ha persones que miren enrere i veuen que han tingut un conjunt de successives relacions que no han acabat funcionant, o hi ha persones que et diuen, és que sempre em passa el mateix, o sempre acabo anant a parar els mateixos perfils, no? És com una història que es va repetint. I sí que és cert que, quan ho penses, d'entrada tots tenim una certa tendència a buscar allò que coneixem. És a dir, està molt relacionat amb allò que hem viscut a casa nostra. Tenim la tendència a recrear, a reproduir les relacions que hem tingut de referència. Si jo he tingut un pare maltractador, és fàcil que o jo busqui un nom o un perfil que em maltracti, que em tracti igual del que em tractava el meu pare, o que jo busqui una víctima a qui jo pugui tractar com el meu pare tractava a la meva mare, no? És a dir, que jo adopti aquest rol de maltractador o que busqui algú que ho faci amb mi. O amb rols més de persones, doncs, despreses, que no s'impliquen amb la parella, que no volen compartir activitats, etcètera, etcètera. És com que quan trobem algú amb qui recreem aquestes relacions que potser són tòxiques, però és com que allà ja ens hi sentim còmodes, que ja ens és familiar.
Clar.
Allò és el que coneixem. Llavors, la tendència inconscient acostuma a ser aquesta.
I que, a més, és molt, molt elevat el percentatge de persones que ho viuen i ho reprodueixen. Eh?
Exacte, altíssim. És la tendència per aquesta programació que parlem sempre.
És com dir, miro la parella... que, amb què s'assembla amb la meva mare. Aleshores, exacte, aquí és com podem de parar un moment i observar, no?, exacte, què estem repetint.
I ens sorprendrem probablement en moltes, moltes vegades, en moltes ocasions. Clar, fixa't que nosaltres elegim la persona amb qui volem tenir una relació. És a dir, una persona sí que és cert que pot venir a mi, es pot mostrar interessada, però sóc jo que decideixo si li dono peu o si continuo i també començo a mostrar interès o no. Llavors, saber què és el que hem de buscar, què és el que hem de tenir en compte, ens podrà ajudar a tenir més probabilitats de que aquella relació funcioni. Sí que hi ha aquesta tendència a buscar allò conegut, però quan un és conscient que té aquesta tendència, és quan, com sempre diem, la clau és la consciència. Allà és quan tu ja pots incidir, pots fer alguna cosa perquè això no es repeteixi.
Com posem aquesta consciència?
Doncs mira, hi ha 5 claus que per mi són imprescindibles per poder fer aquesta elecció que sigui més bona. La primera, haver après dels fracassos anteriors. Si jo he tingut relacions que no han funcionat, haig de parar de repetir una i una altra vegada el mateix. M'haig d'aturar i fixa't que sempre que hi ha aprenentatge hi ha canvi. Quan hem après alguna cosa d'aquella història és quan nosaltres canviem. I llavors ja tenim molt clar què és el que no volem. Si hem fet aquest aprenentatge és quan identificarem les senyals de que aquella persona torna a ser una altra vegada i podrem aturar-ho a temps, abans que no hàgim quedat ja atrapats allà en una relació de dependència o una relació que sigui
més tòxica.
Més tòxica, no? Llavors, bé, haver après això és molt important. No és casual que ens anem creuant en perfils similars. És aquesta tendència. Però quan jo ja ho veig, és quan ho puc aturar, sí, i llavors la cadena aquesta es trenca. La segona clau és saber què vols. Fixa't que parlàvem també en alguna ocasió del tema dels valors, que són tan importants. Haig d'haver fet aquest exercici de mirar-me a mi mateix, de saber què és el que per mi és imprescindible que tingui l'altra persona, i també què és el que no toleraré sota cap concepte. És a dir, per un costat és saber què vols i per l'altre costat és saber què és allò que no estàs disposat a negociar, perquè vegis que aquestes coses no passen, no apareixen. Has d'anar veient a mida que vas coneguent més l'altra persona que sí que encaixa amb aquell perfil. Llavors, també, un altre punt important és temps suficient per conèixer-nos. Hi ha persones que comencen una relació, que elegeixen una persona i passen del 0 al 100. Jo els dic relacions coet, perquè igual com pugen de ràpid, vaja, acaben baixant i estampant-se i no en queda res, ni les restes, perquè hem de saber que durant la fase d'enamorament, que és aquesta fase inicial, la relació sempre pot acabar en qualsevol moment.
Estàvem parlant en el darrer programa de que tant podien ser uns mesos com fins a la durada d'un any, any i mig.
Exacte. Llavors, jo sempre penso i sempre insisteixo en que fins que no ha passat un any, any i mig, tu no saps amb qui estàs. I has d'intentar destinar aquest temps a veure si aquesta persona encaixa amb aquests valors, amb aquestes característiques o no. Si veus que no, si són coses innegociables, fora. Si veus que sí, endavant, anem seguint, perquè llavors és quan aniràs veient que la relació és fàcil, no? I quan passa aquest any i mig i tu estàs bé, allà és quan comences de veritat a estimar. També hi ha persones que em diuen, és que vam anar a sopar el primer dia i em va dir que m'estimava, no? Que em veia la dona o l'home del seu pare, dels seus fills, i clar, doncs llavors jo en aquests casos els dic marxa corrents, perquè tindràs problemes amb aquesta persona, segur, perquè no està respectant els temps, pot ser que siguin persones molt invasives, persones que no... I llavors això a la llarga acaba portant problemes, molt controladores, molt... Val? Llavors, el següent punt, no necessitar que l'altre canviï, també aquesta acceptació de la que parlem. Quan saps que has fet una bona elecció, perquè veus que aquella persona t'agrada amb lo bo, amb lo dolent, i que no necessites que deixi de ser qui és perquè tu estiguis bé, perquè tu puguis estar al seu costat construint. Han de ser persones amb qui no hem d'invertir grans dosis d'energia perquè l'altra persona entengui determinades coses, no? O perquè vegi coses que no ens semblen bé. Exacte. Tu has de poder ser tu mateix i has de sentir que vas fluint. I sobretot això, que et mires a l'altra persona amb lo bo i lo dolent. I ja està. Que tindrà coses que no ens agradaran. Tothom en tindrà que no ens agradaran. Però no ens importen, no ens molesten, no? Potser preferiries que no ho tingués, però no t'altera. Tot allò que té de bo et compensa amb aquesta part més negativa. I llavors hi ha un últim punt, que és tenir clar que no hi ha garanties en cap relació. Fixa't que veiem moltes vegades a la consulta que hi ha persones que han tingut una relació que ha durat un mes i mig i triguen un any a aixecar cap. Clar, no pot ser. Això vol dir que que aquesta il·lusió inicial, aquest enamorament inicial, ha sigut absolutament desproporcionat i ha sigut molt disneynià. Yeah. És a dir, és com que ja t'imagines que allò ja et casaràs, tindràs fill, ja et veus el futur prometedor que tindràs al seu costat, i llavors, clar, si s'acaba l'enamorament i s'acaba la relació, perquè tota relació es pot acabar quan acaba l'enamorament, llavors és com que ja se'ns en va la vida i nosaltres no podem aixecar cap. I això també és una senyal de que no estem enfocant les relacions de manera emocionalment madura.
És aquest coet que comentaves, que s'enlairava amb molta rapidesa, però quan baixava no quedava ni restes de res.
Exacte.
No?
I sobretot és tenir clar aquesta idea. Durant l'enamorament la relació es pot acabar en qualsevol moment. És igual que ahir digués que t'estimava tant i avui m'ha deixat i no ho entenc i com és. Doncs per què passar l'enamorament i no ha quedat res. Pot ser que no quedi res.
Per la importància de seguir-nos estimant.
Exacte, sobretot és tornar a entrar en la nostra autoestima, en que jo sóc igual de vàlid o vàlida, encara que aquesta persona no m'estimi o no vulgui estar amb mi, que no és una qüestió meva, no? Sinó que no hi ha hagut el que s'esperava o el que buscava i que no és la persona que jo vull al meu costat.
És allò, no sóc el millor quan em diuen que sóc el més bo, ni sóc el pitjor quan em diuen que no serveixo.
Exacte. Segueixo sent jo amb les meves qualitats i les meves parts més vulnerables. No?
I amb tot el camí per aprendre.
Exacte, que és molt llarg.
Sílvia Congost, moltíssimes gràcies.
Gràcies, com sempre, a vosaltres.
Ens veiem la propera setmana.
Aquí estarem.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Ets protagonista de la teva salut, amb Xevi Verdaguer.
Xavi Verdaguer, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. I tu?
Molt bé, abans em deies a micro tancat, si sabessis la quantitat de gent que pateix de bruxisme, ens en faríem creus, no?
Pues la veritat és que sí, és curiós com abans, quan els nens bruxaven a les nits mentre dormien i rechinaven los dientes, que diuen, les iaies deien, aquest nen té cucs. I en canvi, ara, quan algú bruxa les dents, automàticament pensem, ostres, hem d'anar-nos a posar una fèrula per dormir a les nits, perquè així, mentre bruxem, no ens carreguem la nostra dentadura, l'esmalt de les dents, i que no ens carreguem l'articulació temporomandibular de la mandíbula, perquè el bruxar comportaria tot això. I jo dic, sí, tu pots posar-te una fèrula, però la fèrula no fa que deixis de bruxar. Fa que no et lesionis les dents. Llavors, el bruxisme és un dels símptomes que nosaltres podem identificar que és possible que tinguis paràsits. De fet, és una de les preguntes que fem nosaltres per identificar una sèrie de símptomes si tens o no tens paràsits. Aquest tema el parlem aquesta vegada perquè a l'anterior capítol vam estar parlant de que l'excés d'histamina dona molts problemes de salut a la gent, perquè hi ha aliments que et porten histamina, hi ha, quan l'intestí no està bé, hi ha l'enzima que es diu DAO que no el pot degradar i per tant s'acumula la histamina i la gent té problemes de dolors crònics o de migranyes per excés d'histamina. Doncs resulta que a l'intestí tots tenim uns certs paràsits i unes certes bactèries que fabriquen histamina. I això, l'excés de paràsits al nostre intestí, és algo molt habitual a la població. I, per tant, hi ha gent que té paràsits i, per tant, un excés d'histamina al seu intestí que justament ens condiciona a passar problemes d'al·lèrgies, rinitis, mocs, eczemes, i la gent diu, ostres, és possible que jo hagi fet un tractament antiparasitari i m'hagin marxat els eczemes que feia 2 anys que m'acompanyaven i que em posava cremes en cortisona i em prenia antihistamínics pels meus rinitis o asma? És possible que només amb els paràsits? Doncs sí, hi ha persones que el seu excés d'histamina prové només dels paràsits. A través dels aliments pots reduir el consum d'histamina, evidentment, però si tens paràsits, tu ets una autèntica font endògena de fabricar histamina. Tu mateix la pots fabricar perquè els paràsits poden créixer més de lo normal, especialment la gent que té animals de companyia a casa, els gats, els gossos, que estan tot el dia olorant el terra i les caques, doncs és més fàcil de que en aquestes cases tinguin paràsits. I nosaltres es pot evidenciar fent una analítica de sang, que ho comprovaràs perquè els eosinòfils a l'hemograma estan més elevats de lo normal. I una altra analítica és amb l'analítica de femta. Quan fem estudis de femta, es poden recollir mostres, 3 mostres a dies alterns, per analitzar al microscopi, amb cultius, si hi ha paràsits o no. Ara, amb les noves tecnologies, no només podem agafar la femta i fer cultius, sinó que podem estudiar l'ADN d'aquests paràsits que viu al nostre intestí. Són tècniques més sofisticades de biologia molecular que ens permeten, amb aquest estudi del microbioma, estudiar quins paràsits tens. I ens és molt més senzill identificar quin tipus de paràsits tens, i ara actualment ens estan donant molta informació.
Ens enfoquem a la solució?
Els símptomes. No, a part del bruxisme, aquestes persones tenen problemes d'histamina, panxa inflada, els hi pica l'anus, els hi piquen els ulls, els hi pica el nas, estan rascant el nas, els hi pica dintre les orelles, els hi pica el coll, que fan aquells gestos de... Van estossegant d'una forma seca, que dius, tens moc o no tens moc? I dius, no, doncs pots parar d'estossegar d'aquesta manera. Llavors, quan hi ha paràsits, tens aquests símptomes de picors, gasos, eczemes, problemes d'histamina. Llavors, necessitem, evidentment, fer un tractament per erradicar els paràsits.
Com els podem erradicar, Xavi?
Sí, hi ha paràsits petitons, microscopis, que són els protozoos, i d'altres més grossets, que són els helmíntics. Cadascú d'aquests, un cop ho has analitzat i has identificat quin d'aquests és, hi ha tractaments farmacològics que el teu digestor o el teu metge podrà donar-te específicament. Com que si no sabem si tens giardies, blastocistis, criptosporidium o enterobius, si no els analitzem, jo no puc donar un tractament precís des d'aquí d'antena, però hi ha tractaments naturals que et poden ajudar-te, com per exemple l'orenga, l'artemisa, el clau, les fulles d'olivera, les llavors de l'aranja, tots aquests ens poden ajudar molt. La berberina, que és una planta que aquí a Espanya no en tenim, la farigola, també el coco, que porta una substància que es diu àcid caprílic, que és antiparasitari, la menta, tots aquests, quan nosaltres podem anar a l'herbolari o fer-ne infusions i donar un cop de mà, sobretot quan estàs envoltat d'animals, perquè tot això no torni a repetir, no? Els tractaments antiparasitaris són molt ràpids. Quan utilitzes aquests medicaments al·lopàtics, que solen ser segurs, en general, doncs, en 7 dies, 10 dies, has erradicat aquesta màquina de fabricar histamina que són els teus paràsits.
Quina rapidesa, eh?
És molt ràpid. Llavors, hi ha persones que en tenen molts. Quan els mates amb aquests tractaments a tanta velocitat, sí que és important que no pot ser que tinguis restrenyiment durant aquella setmana, perquè quan mates els paràsits no es desintegren ni desapareixen per art de màgia. Necessites, mentre evacues la femta, anar evacuant aquests paràsits que analitzàvem la femta. Ara, si estan morts, necessites anar-los evacuant. Llavors, si necessites laxar-te perquè tu tens restrenyiment, mentre facis el tractament de paràsits, és especialment important que optis per oli de ricino o les sals d'Epson o l'aloe vera, alguna estratègia que tu et funcioni, perquè el restrenyiment no està bé tenir-lo mentre t'estàs ocupant de matar paràsits. Els paràsits, un cop morts, el que has de fer és poder ajudar a que no es quedin a dintre. S'han de purgar i s'han de sortir.
Alguna altra petita aportació, o ho deixem per aquesta setmana?
Les persones notaran que de seguida, amb menys histamina, tenen tranquil·litat. Els gasos milloren, les caques pastoses o el colon irritable et millorarà, les diarrees que solen acompanyar els paràsits milloren, i aquell neguit, aquell nervi que tenies, doncs de cop i volta, és com si algú t'hagués tret el peu de l'accelerador. Els paràsits estan involucrats en molts temes emocionals. Sí.
Fascinant, realment, eh?
Són uns malparits, formen part del nostre ecosistema intestinal, sí, no? I un cop els hem erradicat, ens hem d'ocupar de millorar les bactèries intestinals que, si haguessin estat bé, és possible que no haguessin proliferat en excés. Per tant, haurem de continuar després menjant aliments fermentats i ajudant els bitxos, els bacteris, els microorganismes sans, la nostra microbiota, perquè fabriqui substàncies bactericides i que mantinguin allunyats els paràsits perquè no tornin.
Xavier, de què quer dir-te que moltíssimes gràcies, que ens estàs acompanyant d'una manera impressionant, que els nostres oients estan encantats amb les aportacions de Xavier de Gil Viure des de l'Essència.
Un plaer. Seguim sumant.
Seguim sumant. Fins la propera setmana.
Fins després. Salut.
Viure des de l'Essència. El bon dormir, amb Pere León.
Pere León, benvingut al Viure des de l'Essència.
Què tal, com estàs?
Molt bé, una setmana més aquí amb tu, els col·laboradors del programa que tant ens estimem i que tant ens estan acompanyant, i que els oients estan tan encantats amb tota la informació que s'està donant, no? Molt bé. Avui parlem de la electrosensibilitat, no? Una malaltia que va en augment.
Sí. I, a més, mira, l'any 2001, 2002, l'OMS ja començava a apuntar com una, com una malaltia, també, però ara ja la electrosensibilitat ja s'associa entre, en el nostre país, entre un 3 i un 5% de la població. El problema de l'electrosensibilitat és que hi ha la electrosensibilitat i la hiperelectrosensibilitat. I les persones hiperelectrosensibles no poden estar presents en lloc que hi hagin camps elèctrics. Són persones que tenen que fugir. De fet, hi ha documentals que es veuen. Ara, recentment, va haver-hi per TV2 així, un programa que van emetre de persones electrosensibles. Realment és... La gent no se'ls creuen, es pensen que és una...
mania, no?
Sí, una neura, un problema psicològic. I realment són persones que jo he tingut la sort, o no sé com dir-ho, de conèixer-los, i realment et saben reconèixer si el teu mòbil està enjugat o no. Ho poden arribar a saber.
Cada vegada anem a un percentatge més elevat de persones.
Tinc una mala notícia per tu i per tots. Que tots som electrosensibles.
Uh-huh.
Absolutament tots. Uns amb més grau i uns amb menys grau. Això també formava part d'aquell programa que vam estar parlant, d'un 50% de la població li afecten les coses, però les trampeja, sí. Un 25% no els hi passa res, i un altre percent, 25%, sí que els afecta molt. Doncs les persones hiperelectrosensibles estarien dintre d'aquest grup del 25%. I això per què és? És per un tema d'accés. I no és un cas puntual. Per exemple, si jo em veig... posarem un exemple amb el tabac. Jo fumava un cigarret, doncs, bueno, doncs em pot donar un ple o el que sigui, però no em passarà res. Un paquet tampoc. Un paquet al dia durant un any, jo crec que tampoc. Ho notaré, t'estossegaré, però potser durant 25 anys puc arribar a tenir molts números de que acabi amb un càncer de pulmó. O no. En qualsevol dels casos hauré augmentat un 1.200% la meva probabilitat de patir un càncer de pulmó. Bueno, allà tens la informació i aquí tothom és lliure. Però amb la vida actual, que estem envoltats de wifis, d'antenes, de tot, i que la persona allà on viu no pot triar perquè és el que li ve al seu entorn, uh-huh. I el seu metabolisme va absorbint i va suportant aquest camp electromagnètic que pel seu organisme, per la seva genètica, no li va bé, arriba un moment que acaba malaltint.
Ha de sortir per alguna cosa.
Ha de sortir per algun lloc. I llavors, hi ha moltes persones que són hiperelectrosensibles, que es troben malament, però tenen la desgràcia de no saber que ho són. Posaré un altre exemple. La celiaquia, o la intolerància al gluten. No tens per què acabar sent celíac, però pots tenir intolerància al gluten. Avui dia tenim molts mètodes de diagnosi. Llavors, quan una persona doncs, té problemes digestius o té problemes, la microbiota té problemes, doncs una de les coses que probablement pot tenir aquesta persona és que tingui intolerància al gluten. Hi ha proves per saber si realment... Antigament això no existia. Quantes persones s'han mort o han acabat molt malament i han sigut celíacs tota la seva vida? I no ho han sabut. Doncs això de l'electrosensibilitat ens passa exactament el mateix. Hi ha mètodes, hi ha maneres avui dia de saber si una persona és electrosensible amb un grau alt. Això què vol dir? Que m'haig de posar en una caverna? No. Hi ha persones que tenen que viure en una caverna, que s'han d'anar a llocs molt apartats que no hi hagin electricitat ni res, perquè no poden tolerar-ho. Igual que hi ha persones que tenen el problema dels tòxics ambientals, que és la SQM, sí. Sensibilitat química múltiple, que aquestes persones no poden ensumar res, els molesta absolutament tot. I és que ha passat, doncs que el got s'ha anat omplint, i està vessant. Ja no hi ha més. Per tant, per evitar que aquesta epidèmia que només passa a la nostra societat desenvolupada, tot més tant a l'Àfrica, que els països allà no tenen...
Cap tipus de problema d'aquestes característiques.
Els hi falta poder menjar, però no tenen aquest problema i segurament són més feliços que nosaltres. El que hem de fer és ser, tornant un cop al principi de precaució. Si sabem que les 8 hores de dormir són les hores en què ens reparem, doncs, home,
fem que
aquestes 8 hores no hi hagin camps electromagnètics de cap tipus. Desenullem mòbils, radiodespertadors, teles, estufes, etc. I llavors sempre recomano, em dono feina a mi, doncs que demanin a un jove biòleg que es miri a casa seva, que analitzi tot el que hi ha al seu voltant, per tenir un descans...
Amb aquests dos punts, sí. La nostra vida pot arribar a canviar moltíssim.
I tant. Sí. Bueno, i un dia d'aquests parlarem de les modificacions genètiques que estar en el caure i possiblement podrem viure 150 anys.
Sí? Sí. Tu voldries?
Depèn.
Depèn de quin
Depèn,
tipus de
si és en qualitat de vida, sí, si no, no.
Aquí ho deixem, Pere. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana. Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Gràcies per formar part d'aquesta xarxa de coneixement, d'aquest compartir des de l'essència i des del sentit de vida. A l'Instagram del programa podeu estar al corrent de tot el que parlem. Amb Toni Huguet a les vies de so, gràcies. Això és tot per avui. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.